4 i un minut de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Fins les 5, aquesta nova edició del Temps de Descompte, la d'avui dilluns 28 de novembre de 2016. I què volen que els diem? Doncs que ha estat un cap de setmana, com han pogut comprovar, molt passat per aigua. Una jornada futbolística una mica escapçada, evidentment per la pluja. Més partits, això sí, suspesos al grup 12 de la tercera catalana, fins a un total de 4. I a primera catalana només el partit que havia de jugar ahir a la tarda el Sobrense davant l'Igualada, malgrat que el conjunt igualadí, sobretot el seu entrenador, creia que el partit es podia haver jugat. Fins a dos cops, pel que sabem, l'àrbitre va inspeccionar el terreny de joc d'Aiguadols. De fet, cap dels partits que ahir s'havien de disputar amb Aiguadols, entre ells els tres dels equips femenins, no es van poder disputar. Ahir, tot el dia plovent, Aiguadols que va quedar fet, com es diu vulgarment, un nyap, i pendents ara de la data que es posa per aquest Sobrense Igualada. Sí que va jugar a la Unió Esportiva Sitges, ho va fer dissabte a la tarda, a Sant Pere Molanta, amb pluja, amb llamps, amb trons, però amb el seu 7è triomf consecutiu fora de casa. No són números, dit així, massa normals, però bé, en qualsevol cas, és una molt bona fita la que està aconseguint el conjunt d'en Rafa Porres, que va guanyar dissabte, com dèiem, a la tarda al camp del Sant Pere Molanta per 2-3. D'aquí uns instants, tota la crònica futbolística d'aquesta jornada, com dèiem, escapçadeta per la pluja. Un cap de setmana que, tot i els fenòmens meteorològics, ens ha deixat també la primera derrota del Club Patí Suburb Sitges, 5-4 a la pista del que s'entén serà el seu màxim rival aquesta temporada, el Club Patí Monjos. 1-2 s'anava guanyant el conjunt sitgetà en el descans, però al final aquest 5-4 favorable al conjunt penedesenc. Com dèiem, la primera derrota de la temporada per als homes de Carles Busquet. D'aquí uns instants saludarem amb el director esportiu del Club Patí Suburb Sitges, en Magí Amé, mestre, bàsicament per preguntar-li com s'ha encaixat aquesta primera derrota. I a la Lliga EVA de bàsquet, el bàsquet de Sitges no va aprofitar amb els 8 punts d'avantatge que duia al descans a la mitja part a Sant Adrià del Besòs, 38-46, i va tornar a perdre. Ho va fer contra el Sant Adrià. De moment, els 3 partits que han disputat han acabat amb derrota per al bàsquet Sitges, la d'ahir al matí, 79-74. Són 5 ja les derrotes consecutives per als homes de Nedo Piñero, que han de reaccionar, i no ho tindran fàcil precisament aquest proper dissabte, perquè ve a pins vents ni més ni menys que el líder, el Club Bàsquet Quart de Girona. En fi, són les 4:04 minuts de la tarda, tot això i la resta de marcadors d'aquest cap de setmana, el temps de descompte des d'ara i fins les 5.
Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120, o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera, o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900 211 444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4 i 6, gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte que ens conduirà a tots plegats fins al punt de les 5 de la tarda per fer crònica d'aquest cap de setmana esportiu molt, com dèiem, passat per aigua. En fi, aquells partits que s'han hagut de disputar amb la intempèrie, sobretot a la nostra zona, Garraf sobretot, alguns d'ells suspesos. Fins a 4 partits es van haver de suspendre amb la tercera catalana en el seu grup 12, no al partit dels Sitges, després en parlarem, bon partit dels Sitges al camp del Sant Pere Molanta, el partit del Cubelles que sí que es va suspendre, tampoc es va poder jugar el partit de la Juve Ribetana ahir a la tarda. En fi, 4 partits suspesos i a primera catalana en el grup del Sobrense només el partit entre el Subo i l'Igualada es va haver d'ajornar. Aiguadols estava fet, com dèiem, literalment un nyap, semblava més una piscina que no pas un terreny de joc. I bé, tot i que l'Igualada, pel que sabem, va insistir, sobretot en la persona del seu entrenador, Dani Gimeno, en disputar el partit, l'àrbitre va dir que no es podia jugar, que va inspeccionar fins a 2 vegades el terreny de joc i que Aiguadols no estava en les millors condicions per poder jugar el partit ahir. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Quin cap de setmana, eh?
Déu-n'hi-do, passar per aigua.
Passar per aigua, ja. Ja ho vàrem patir, sobretot dissabte a la tarda, al camp del Sant Pere Molanta, on, malgrat les inclemències meteorològiques, sí que es va poder jugar el partit entre el Molanta i el Sitges, amb una molt bona victòria del conjunt de Rafa Porres, que després analitzarem per 2-3, però, en fi, va ploure, llamps, trons,
de tot,
fred, vent, en fi, doncs contra el Sant Pere Molanta i contra això va haver de lluitar el Sitges, que va fer un molt bon partit, tot sigui dit, Toni.
Sí, sí, i a més jo destaco també el terreny de joc, va aguantar, eh?
Sí, va aguantar,
va aguantar. Jo pensava que no aguantaria,
molt,
perquè...
Molt lliscós, però...
Sí, però és que va caure molt, Pitu, és que el descans, quan se va aturar una miqueta, jo vaig respirar perquè vaig pensar, bé, s'atura una miqueta
una
la punxa, però... Poqueta cosa, perquè al moment va caure molt fort i pensava, mare meva, l'àrbitre doncs lo suspendrà. No, va aguantar bé i va aguantar molt bé amb una molt bona victòria del Sitges.
Uh-huh. Tercera catalana, com dèiem, 4 partits suspesos, després els farem la relació del que s'ha jugat i el que no.
La Ribetana va jugar, mitja part.
Va jugar mitja part?
Sí, va jugar mitja part, va començar a les 5 de la tarda, va jugar mitja part, però al descans l'àrbitre ja quan anava a començar la segona part ja no va començar. De fet, l'àrbitre va dir que no es podia jugar i no va jugar. Anaven empatat 0-0, però faltava per jugar 45 minuts.
Doncs... pendents aquests 45 minuts del partit de la Juve en Ribetana ahir al Bosc de plaça de Sant Pere de Ribes. Començarem avui, però, parlant d'hoquei patins. Són les 4 i 9 minuts de la tarda. Tenim al telèfon Magí Mestre, ell és el director esportiu del Club Patí Subur Sitges. Magí Mestre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, bàsicament hem de parlar aquesta tarda del que ha estat aquesta primera derrota del Sènior A, dissabte a la tarda, al vespre ja, 5-4 a la pista del Monjos. Si haguéssim de fer una crònica del partit, Magí, aquesta quina seria?
Diríem que va ser un partit molt igualat. Sobretot les defenses van superar els atacs. I diríem, la clau va ser quan quedaven 7 o 8 minuts, quan ens van pitar un penal i una directa molt rigorosos, i ells, al posar-se endavant amb tenir un parell veterans, van saber aguantar el partit.
Uh-huh. Tot i que el Sitges marxa a descans amb 1-2.
Amb 1-2 guanyant, la primera part va ser més nostra que seva, i la segona part ells van aprofitar aquestes faltes i va haver joc bastant dur, però bueno, va haver 2 o 3 boles al pal, 2 o 3 quantitats que no volgo entrar, i després amb els nervis, i després que hi havia força gent al voltant d'unes 200 persones, i l'ambient i tot, l'arbre de cantar una mica més cap a casa, però bueno. La bona notícia és que l'equip va donar la cara en tot el partit, l'equip, i estem contents amb el que va fer.
I que suposo, Magí, que se'l va veure amb opcions d'aconseguir la victòria.
Sí, sí, opcions fins al final va tenir. Fins i tot a falta de 20 segons va haver una falta molt clara dintre l'àrea, però que no va voler jugar.
Uh-huh. El Monjos com el va veure?
Home, el Monjos sobretot un bon porter, té un parell de veterans que han jugat a Nacional i a l'Hockey Lliga, que es nota, i sobretot molt efectius al contraatac.
Uh-huh. és, podríem dir-ho així obertament, el gran rival, suposo, del Sitges aquest any.
Sí, sí, diríem que entre els dos, un dels dos queda primer. Uh-huh. Diríem, la clau serà no perdre partits o perdre algun punt a cap contrari.
Uh-huh. Magí, com s'encaixa aquesta primera derrota? Després d'haver guanyat els 9 primers partits, arriba aquest partit no decisiu, però sí important, a la pista del Monjos, que, com dèiem, serà, sens dubte, el gran rival dels Sitges. Com encaixa el vestidor aquesta primera derrota?
Diguem, va ser una derrota bastant dura. L'única cosa que, quan passen les hores i ha passat un parell de dies, veus la nota positiva que no pots relaxar, que has de seguir igual com estaven fent, tant entrenant com jugant, i et dic, aprofitar i guanyar tots els punts màxims possibles, i quan arribin el segon, el primer o el tercer classificat, acabar de puntellar i per poder estar dalt de tot.
Estem d'acord, és evident que serà important quan t'hagis de jugar les garrofes, com es diu vulgarment, amb el Monjos o amb el Casal l'Espluga, que és el proper partit que té l'equip d'aquí un parell de setmanes, però sí, serà important, com deies, Magí, no deixar escapar punts absurds, aquest any.
No, aquest any, dic, a diferència de l'any passat, que pujaven dos directe, aquest any només puja el primer, i el segon i el tercer, per pujar, han de fer dos eliminatòries a quasi fora amb altres rivals. Uh-huh. Llavors, la gràcia serà guanyar-ho tot i jugar contra el Casal dels Monjos i intentar a casa guanyar, i allà almenys empatar o guanyar per no perdre els mínims punts possibles.
És a dir, l'objectiu és clar, quedar primers i aconseguir l'ascens de forma directa. En el pitjor dels casos, com deies, bé, hi ha una segona i una tercera plaça que encara et dona una última opció.
Sí, sí, el nostre objectiu principal, no només d'aquest any, dels últims dos o tres, és pujar i poder tindre un equip a primera i un equip a segona.
Venga,
perquè dos equips a segona no té molt sentit.
No té molt sentit. Ara t'ho volia preguntar, el cas del Sènior B, evidentment, està jugant una altra lliga, tot i que està al mateix grup, però és evidentment està a desè la classificació, ha pogut sumar 7 punts, bé, va rascar un empat l'altre dia a Montbui, sí, a la pista del Montbui.
Mira que guanyava 2-5 a falta de 4 minuts. Uh-huh. Però, ja et dic, el B és sobretot els joves que tenen entre 17 i 22 anys, i si algun jugador pot sortir a més per anar cap amunt, i sobretot de casa. Uh-huh. I et dic, l'objectiu és tindre un equip bé per jugar aquests jugadors i agafin experiència, i una per anar cap a Primera Catalana.
En qualsevol cas, Magí, les sensacions que, si acceptuem una miqueta la derrota de Monjos, que es podia produir, evidentment, perquè jugaven els dos millors equips del grup. Si exceptuem aquest partit de dissabte, la resta, Magí, l'equip els ha tret amb una solvència gairebé, diria, insultant.
No, sí, de l'equip, de l'entrenador i de tot el grup en general estem supercontents. L'implicació que tenen i els entrenaments aquesta setmana fins i tot han fet un dia més per a veure si es podia fer el màxim possible. I ja els he dit, seguir treballant, a lluitar, i que queda molt encara.
Com dèiem ara, el primer equip, el Sènior A, té descans aquest proper cap de setmana. Mm. El sí. Proper, crec, i parlo ara molt de memòria, en rep aquí el Casal l'Espluga, a l'A.
Sí, sí.
Per tant, és un altre partit interessant aquest.
Sí, diríem, el Casal és un equip molt lluitador, no és tant com els Monjos, sobretot és dona molta guerra a casa seva perquè és una pista molt petita. Uh-huh. Vale? Però teòricament sí que donarà guerra, sobretot, però és un equip que canvia molt a casa i a fora.
Val.
Uh-huh. La seva pista és una pista, diríem, no la meitat, però un tres quarts de la nostra, i una grada molt petita i molt sorollosa.
D'acord, tot i que ara estic veient aquí un enfrontament entre el Casal, l'Espluga i el Monjos, aquest cap de setmana, per tant també haurem d'estar una mica atents.
Sí, diríem que entre els rivals que més difícil és la pista del Casal i del Flix. Uh-huh. Vale? I potser la del Sant Ramon, depèn com estigui el teu equip.
Mira, ara el que anomenes el Sant Ramon està aquí quart amb 22 punts. Jo el dia que els vaig veure aquí, a mi és un equip que em va agradar, el Sant Ramon.
Sí, sí, i a més, quan hi vam anar amb el B fa 15 dies, la primera part guanyàvem 3-4 i a la segona un parell de jugadors ens va agradar molt.
Uh-huh.
No, mirem, a fora potser no tant, o les primeres parts sí que aguanten, i també, com t'he dit, com els monjos es va posar davant i es va agafar ales, doncs això també va fer molt.
Vull dir, perquè estan aquí quarts amb 22 punts, no estan massa lluny d'aquestes tres primeres places, que són les que, evidentment, donaran dret a estar l'any que ve a primera catalana, però en qualsevol cas, vaja, bon paper també el del conjunt vilafranquí.
Jo crec que lluitaran tant Sant Ramon i el Casal per la tercera plaça.
El Flix? Ho dic perquè fa poc, parlant amb el Carles Busquet, ens deia el Flix també el posaria aquí una miqueta com aquí.
El Flix el veig molt com el del Casal, que a casa seva són molt gallitos, però fora tot dependrà molt de l'hàbit. Si deixa permetre que són bastant guerrilleros i donen bastanta llenya, depèn del que els hi permeti.
D'acord. D'acord. Són les 4 i gairebé 18 minuts de la tarda. En conversa amb Magí Mestre, el director esportiu del Club Patí Subur Sitges. No ha estat aquest un bon cap de setmana per als equips de la base. Si exceptuem la victòria de l'infantil, que va guanyar 3-8 al Vendrell, la resta, Magí, no ha anat massa bé aquest cap de setmana.
No, aquest cap de setmana ha sigut una mica d'orillo. Felicitar sobretot l'equip infantil, que ahir va fer un gran partit a Vendrell i va guanyar. I també felicitar els més petits, el Pre-Benjamí, que va quedar 2-2, però va ser un partit molt maco, perquè es va veure molt igualat i vés pogut guanyar el gol sol dels dos i al final van empatar.
2-2 amb el Cornellà, el Pre-Benjamí, sí. Iniciació. Ja que estem repassant aquests resultats, destaca també la derrota del Comarcal, que va perdre 0-3 amb el Montbui, sí. El Juvenil, que també va perdre aquí 1-4 amb el Vilanova.
Sí, mira, a Vilanova vam guanyar, sí, a la primera volta, i en canvi aquesta segona se'ns ha notat molt que el porter se'ns va lesionar durant 2 setmanes i ara s'està recuperant, però encara no està al 100%.
Uh-huh. I l'Alevi, que també va encaixar un 11-1 a Caldes aquest any.
Sí, l'Alevi va jugar a casa dels primers, al Caldes, i a mitja part ja anava 6-1 i vam fer el que vam poder.
Uh-huh. Estem veient que està patint bastant aquest any l'Alevi, Magí.
Sí, home, és un equip que s'ha ajuntat de 2 edats diferents,
uh-huh,
i es nota quan jugues amb equips amb filials, Caldes i aquests, que tenen un nivell molt alt i juguen la bola molt ràpid. A nosaltres, al tindre barreja de jugadors d'edats, es nota molt.
Mm-hmm. Doncs, Magí, agraïts de poder xerrar aquesta estona amb tu, que vagi molt bé i bona sort. Recordem que aquest proper cap de setmana, pel que fa als dos equips sèniors, ja ho han dit, el sènior A li toca descansar, no així al sènior B, que si no m'erro, Magí, juga divendres.
Sí, divendres a 1:15 contra el Vilaseca.
Aquí a Pinsbens.
Perquè el dissabte a la tarda no jugava ningú,
uh-huh,
i així els jugadors tenen el cap de setmana lliure i jugarem a 1:15 divendres aquí a Sitges.
Perfecte, doncs aquest sènior B Vilaseca, com dèiem, a 1:15 aquí a Pinsbens. Magí, moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bé, gràcies, igualment.
Bé, doncs així estan les coses en aquest grup E de la segona catalana. Tornem a recapitular després d'aquesta primera derrota del conjunt sitgetà de l'equip de Carles Busquets. El Monjos torna a prendre la iniciativa, és líder ara amb 27 punts, els mateixos tot just que té el Club Patí Subur Sitges, que quedarà segon. 24 punts per al Casal l'Espluga i 22 per al Club Patí Sant Ramon. No el descartaríem així d'entrada al conjunt vilafranquí, com li comentàvem ara fa uns moments amb el Magí Mestre. El sènior Beca va empatar, com també destacàvem, 5-5 a la pista del Montbui, és en aquests moments desè la classificació amb 7 punts. El paper del sènior B, evidentment, com ens destacava també el Magí Mestre, és molt diferent al que ha de tenir el primer equip. Són les 4:21 minuts de la tarda, deixem l'hoquei, avui hem volgut començar per aquí i anem ja a repassar la jornada futbolística. I començarem repassant els marcadors que ens deixa el cap de setmana en matèria de futbol base. Els equips de la Blanca ja els diem, i ara ens ho confirmarà amb l'Isidre Gómez, però el juvenil A no va poder jugar amb el seu partit ahir a la tarda aquí al Nou Pins Vents. Va fer una tarda, va fer un diumenge en línies generals molt dolent. De fet, no va parar gairebé ni una estoneta de treva, de pluja, i per tant el partit de la juvenil A es va haver d'ajornar. No sabem si la pluja ha fet molt de mal o no pel que fa a la suspensió dels partits implicats amb els equips de la Blanca, però ara ens ho explica l'Isidre. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molts partits suspesos o...
Pues no.
No?
Sortosament només el cadet A i el juvenil A.
Vaja.
Que eren els que jugaven el diumenge a casa.
Uh-huh.
Com que la pluja va més o menys començar que allà a les 11 del matí va començar a ploure, va ser els que van enganxar. Perquè inclús abans hi havia hagut un alibi, que aquest sí que es va jugar, i ja va ser l'últim de la jornada, els sí. Més suspesos.
Suposo que el...
No portàvem els gorros d'aigua i...
Ni els banyadors.
Això.
El Nou Pins Vents molt malmès o...?
Bueno, allà quan... És que va caure molta aigua quasi hi havia 3-4 dits d'aigua que ja dic, semblava més aviat una piscina que no un camp de futbol.
Ja,
però bueno, no, el camp quan deixi de ploure o ja ha deixat de ploure, doncs de seguida es va recuperant. Uh-huh. Però clar, necessita 2-3 horetes ben bé per desaparèixer tota l'aigua.
I ahir no va haver ni una estona de treva, com aquell qui diu, perquè va estar pràcticament tot el dia caient aigua. Doncs suspesos aquests dos partits, pel que fa a la resta, Isidre, tu mateix.
Doncs mira, el juvenil B va perdre Sant Boi contra el Sant Boià per 1-0, el cadet B va perdre Pinsvens per un 2-13 contra el Cubelles, en categoria infantil l'infantil A va guanyar a Vegas per 0-1, el B va descansar i el C va guanyar 0-4 al camp del Capellades. En categoria Levi, i aquí farem una menció especial en aquesta Levi A, que li va marcar 28 gols al colista, el va ser Torrelles.
28?
28. 28-0.
Mare.
I aquest equip ja porta marcats en 9 jornades 105 gols a favor i 5 en contra, només. Jo crec que a mitja taula, bueno, a mitja volta ja...
Ja estarà tot de Tibaneït.
Ja estarà de Tibaneït, sí, perquè va portar un rimer. El partit que ha marcat menys gols, que va ser contra el segon, van marcar 2-4, van guanyar, i els altres partits han guanyat 7, 8, 10, 12, 13, i ahir en aquest cas, ja dic, 28-0. Bueno, seguirem. A l'Alevi B va empatar 1-1 al camp del Castelldefels, a l'Alevi C va guanyar Pinsvens 2-1 contra el Vista Alegre, a l'Alevi D va perdre 4-0 contra el Barça Vilanova i la Geltrú, a l'Alevi E va perdre el Municipal d'Aiguadols per 1-5 contra la Unió Esportiva Sitges, i a l'EFE va perdre també a Pinsvens contra la Penya Jove de Roquetes per 0-5. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre el 3-0 al camp del Cornellà, el Benjamí B va guanyar a Pinsvens 5-3 contra el Prat, i finalment el Benjamí C va perdre 4-0 contra el Barça Vilanova. El Benjamí D també aquesta setmana va descansar. I amb les meves estadístiques aquesta setmana, pues, tenim 5 victòries, un empat, 7 derrotes i 2 suspensos.
I 2 suspensos.
Sí. Si no anem, aquesta setmana també hem fet aigua.
Doncs l'estadística no massa bona i més aviat passada per aigua, com ens destacava l'Isidre. Doncs aquí acabem, Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bé, ja recordem així d'entrada que cada setmana que ve no hi ha futbol.
Sí, coses rares aquesta de la federació, perquè no hi ha qui ho entengui.
Sí, no hi ha futbol aquest cap de setmana, però el que ve sí. Clar, el pont aquest any cau allò entre dos caps de setmana, i la cosa, doncs, és allò de triar, no?, què faig, un o l'altre. Però en qualsevol cas ja avancem que no hi haurà futbol.
I ha sigut potser una mica més lògic l'altre, perquè clar, la gent farà festa, no entrenaran, bueno.
Jo crec que sí, però bé, en qualsevol cas, con la iglesia hemos topado.
Això mateix.
Isidre, que vagi molt bé, adeu-siau.
Ens veiem, adeu.
Vinga, adeu. 4 minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Fet ja aquest primer repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur, entrem ja de ple a comentar com ha anat la jornada número 13 al grup 2 de Primera Catalana. Ja els ho deia, només un partit suspès, el que s'havia d'haver jugat ahir a la tarda aquí a Aiguadols entre el Sobrense i l'Igualada. La resta, tots es van jugar. I amb aquests resultats, el Picat 0, Reus B3, Morell 0, Lleida B2, Sant Cristòbal 0, Sant Boià 2. Feia unes quantes jornades que el Sant Cristòbal no perdia un partit, doncs ahir ho va fer, amb aquest 0-2, com dèiem, davant el Sant Boià. Sorprenent també, si volen dir-ho així, el 5-1 del Sant Ildefons al Club de Futbol Vilanova. L'EFAC Almacelles, que va aixafar literalment el Vistalegre a domicili, 0-4, va guanyar el conjunt lleidatà. També victòria del Vilaseca, que ho va fer per 2-3 al camp del Rubí, un Rubí al que li està costant també arrencar aquesta temporada. El Balaguer, que no va tenir massa problemes per superar amb el Cué, el Jesús i Maria, no és el Cué però és el penúltim, 6-1, com dèiem, suspès el Soborense Igualada, i el darrer partit, el Viladecans 2, Rapitenca 0. Doncs després de la derrota a casa 0-2 davant el Sant Boià, amb el Sant Cristòbal que per la primera posició en favor del Balaguer, que és ara el nou líder d'aquest grup segon de Primera Catalana. El conjunt lleidatà, que té 28 punts, segon Sant Cristòbal amb 27, tercer EFAC Almacelles amb 26, 24 per Sant Boià, que és quart, el Vilanova queda cinquè amb 23, 21 punts per Sant Ildefons, Viladecans setè amb 20, bona campanya, sens dubte, la que està fent, almenys en aquestes primeres jornades, el conjunt del Baix Llobregat. 19 punts per Reus B, 19 també per Vistalegre i per Lleida B. 18 per Vilaseca, 17 per Alpicat, la Rapitenca, que en té 16. Després ja trobem el Sobrense, que és 14 amb 13 punts, un partit pendent, el de l'Igualada, l'Igualada que en té 11. Veurem què passa. De moment no hi ha data confirmada per aquest enfrontament. 11 punts per en Rubí, que és tercer per la cua. I els dos últims classificats són el Jesús i Maria amb 6 i 2 només per al Morell. I si hem de fer un comentari extensiu al que ha estat aquesta 13a jornada al grup 2 de Primera Catalana, Toni, en fi, ens crida molt l'atenció la golejada que va encaixar amb el Vilanova 5-1 a Cornellà, amb el Sant Ildefons.
Sí, va ser un partit molt... Jo no diria dolent del Vilanova, però sí que res, al minut 3 ja el Sant Ildefons guanyava per 1-0 i al minut 14 guanyava per 2-0. Els dos gols en un quart d'hora van fer molt de mal al Vilanova, que va voler reaccionar, que té qualitat, té jugadors amb qualitat per reaccionar, però que no va saber reaccionar. Després, doncs, el Vilanova a la primera part va tenir ocasions i no va entrar la pilota, tot i que una va ser molt clara, doncs no va escurçar la diferència, i la segona part, en 8 minuts, doncs ells van marcar dos gols més, van sentenciar pràcticament el partit. Després va arribar el gol de Carricondo, de falta, era el 4-1, però és que en l'últim minut van marcar els 5 ells, i fins i tot, si no arriba a ser pel Javi Martínez, que ahir no va tenir un bon partit, de fet se van passar un parell de pilotes, no va estar bé en aquests dos gols, però també va salvar el seu equip d'un parell de gols més.
Compte amb aquest Sant Ildefons, que està força ben situat a la taula, està a 6è i ha sumat ja 21 punts.
És un equip...
Bona campanya també del conjunt de Cornellà.
És un equip que, segons l'entrenador del Vilanova, és un equip doncs, que l'agrada molt tenir la pilota i doncs, donar un bon tracte i sobretot jugar molt bé per les bandes.
Sí,
no?
Ara que ho dius, jo recordo molt el Sant Ildefons de la temporada passada, on el Sobrense allà, per cert, va aconseguir la seva primera victòria fora de casa, a Primera Catalana de la temporada,
Era un equip que explotava molt bé les bandes, eh?
Molt bé les bandes. El que passa que ahir va ser tot el contrari. Ahir el Sant Ildefons li va donar la pilota al Vilanova. En va ser el Vilanova el que va portar el control de la pilota, no del partit, sinó de la pilota, i doncs el Sant Ildefons a les contra li va fer al Vilanova el que va vulguer. Uh-huh. Ahir jo penso que el Vilanova ja cal que se lo estudi això, sobretot Pallarès, el seu entrenador, és el tercer equip més golejat.
Déu-n'hi-do, una bona dada aquesta. Vilanova que està cinquè, està en 23 punts, home, no direm que massa lluny, però en fi, és una derrota que pot fer mal.
Ha encaixat 25 gols, eh?
Déu-n'hi-do.
I portem 13 jornades, eh?
Sí, sí.
A un promís de 2 gols per partit, pràcticament, eh?
Són números que no parlen precisament a favor del conjunt de Pallarès. D'aquest Vilanova que, bé, de moment està portant una trajectòria així una mica irregular. Sorprèn aquest 5-1, evidentment, per lo avoltat del marcador i tractant-se del Vilanova, no? Que el Vilanova, últimament, fora de casa, bé, també s'estava defensant bastant bé.
Sí, el problema
semblava que tenia més problemes aquí.
El problema els tenia a casa, el que passa que doncs ahir ja te torna a repetir. Jo penso que el gol al minut 3, en el que Javi Martínez no està molt acertat, perquè és un xut de fora de l'àrea, li fa molt de mal, però que després al minut 14 el fan el 2-0, clar, amb un 2-0, al primer quart d'hora, això doncs fa que les cames s'enganxin a terra, eh?
Sí,
que costi molt reaccionar.
Pesa.
Va intentar reaccionar, i de fet lo van buscar, no van poder. Jo penso que el Vilanova té un futbol molt lent, no té idees, li falta molt treballar en equip, no sap a lo que juga bé, i això, vull dir, el Pallarès lo reconeixia a la nit, perquè de fet ell no reconeixia de que l'equip no sap a lo que juga, però reconeixia de que encara està fent provadures a veure si pot aconseguir fer un equip col·lectiu, vull dir, jugar col·lectivament.
Allò, està tocant allò les tecles, a veure si dona amb la tecla correcta.
Clar, la tecla que està alçada de campionat molt difícil anar tocant, eh?
Sí, de moment són 13 jornades. No està res perdut, si és que el Vilanova veritablement aquest any té algun objectiu molt, molt, molt clar.
De fet està a 4 punts, no?
Sí, del segon.
Del segon, el del líder està...
A 5.
A 5 punts.
Sí,
I el líder és el proper rival del Vilanova aquesta setmana.
Sí.
Perquè no juguen l'altra setmana. L'han fet bé, eh? L'han fet bé, perquè l'altra setmana serà la que es trobarà amb la dificultat de poder entrenar. En canvi, aquesta setmana, el diumenge, no n'hi ha cap dificultat. Hauran entrenat tota la setmana i doncs, tant el Balaguer com el Vilanova doncs, podran jugar amb tots els seus efectius.
De fet, no serà l'únic partit d'aquest grup segon de primera catalana que jugarà en aquest proper cap de setmana. Recordem i repetim, tal com li dèiem a l'Isidre Gómez, quan repassàvem els resultats dels equips de la Blanca, aquest proper cap de setmana no hi ha competició futbolística, però alguns equips han aprofitat i sí, jugaran. Un d'ells, com deies, el Vilanova Balaguer.
Clar, és que jo penso
ara
que...
no recordo, però hi ha dos o tres que sí que han preferit jugar aquest cap de setmana i no el que ve, que és el del 10 i l'11.
Clar, és que el 10 i l'11, clar, durant tota la setmana tindran dificultat per poder entrenar, perquè de fet n'hi ha el pont, el dimarts...
Sí, hi ha el pont allò al mig...
I el dixous també és festa,
sí,
dimarts,
sí, sí,
dixous,
dimarts i dixous
n'hi ha aquest pont. Podran entrenar dos dies, d'aquesta manera tindran tota aquesta setmana quatre dies per poder entrenar. Crec que és la millor solució que han fet, eh? Jo penso que la federació no està assaltada aquí, perquè el partit, el pont aquest, tindria, vull dir...
Tindria més sentit haver...
L'aturada aquesta, sí, l'altra setmana.
Exactament, fer d'aturada el 10 i l'11, i jugar en aquest proper cap de setmana del 3 i el 4.
Clar, que és
tenia quan... Tindria més sentit, però això del sentit... Ja. Comú a vegades.
Doncs ells, tant el Vilanova com el Balaguer, l'han acertat en aquest sentit.
Toni, ahir ens vam quedar sense futbol a Aiguadols. Uh-huh. De fet, durant tot el dia no hi va haver futbol perquè els partits de les noies, dels tres equips, doncs es van haver de suspendre. També es va suspendre el Sobrense B Carme i el de la tarda, el Sobrense Igualada.
De fet, jo me recordo de que...
Tu vas estar a Aiguadols, de fet, vas arribar a Aiguadols.
Sí, jo vaig arribar a les 5, faltaven 10 minuts per les 5. Ja vaig veure l'autocar de l'Igualada que estava precisament enfront de la porta, vull dir, al costat de la porta d'entrada al municipal, i doncs ja pràcticament estava tot ple de... Els jugadors anaven sortint, quan jo vaig entrar a les 5 menys 10 ja sortien els jugadors i familiars i tot això estaven esperant. Vaig veure ràpidament doncs que no jugava el partit perquè pràcticament ja no n'hi havia ningú, i fins i tot vaig veure sortit dos àrbitres del col·legi Garraf Penedès, que doncs van ser dos àrbitres de Vilanova que fins i tot me van saludar, però ells ja també marxaven.
De fet, pel que sabem, l'àrbitre inspecciona fins a dos cops el terreny de joc d'Aiguadols i va dir, senyors, aquí no es pot jugar. A l'Igualada això no li va semblar massa bé, pel que sabem, sobretot el seu entrenador, Dani Gimeno, que va insistir en que el partit es podia jugar. De fet, hi ha un vídeo en què es veu els jugadors de l'Igualada damunt del camp,
sí, mirant,
provant, escalfant, fent córrer la pilota. En qualsevol cas, bé, era la postura que creia que el partit es podia jugar, i l'àrbitre en aquest sentit ho va tenir clar.
Però això seria més o menys, faltant un 20 minuts per a les 5 de la tarda, en aquell moment estava caient molta aigua al municipal d'Aiguadol, i clar, doncs en 5 minuts encara estava més malmès tot
això. Jo diria
això.
Que no és l'aigua que estava caient en aquest moment, sinó és l'aigua que ja es portava acumulada.
Clar, i ja no xupava,
evidentment.
Se n'anava acumulant més aigua.
És el que deia José Luis Isidre, no?, quan li preguntàvem sobre l'estat del nou Pinsbens. Sí. Vull dir, si en aquell moment, o si hagués parat de ploure, què sé jo, a les dues, i ja no torna a ploure, doncs ja en aquestes 2-3 hores de marge en què el camp sí que es pot tornar a estar més o menys practicable.
Però és que no va aturant tota la tarda de ploure. I te diré una cosa, si s'arriba a començar aquest partit, hagués passat com el partit de la Joventut Batana, que la segona part no...
Pleguem veles.
Exacte, correcte.
Pleguem veles. Correcte. En qualsevol cas, l'àrbitre, repetim...
Amb bon criteri,
Ho va tenir clar.
Jo penso que va tenir molt bon criteri, perquè no es podia jugar.
Evidentment, aquí cadascú, suposo, defensa els seus interessos, no? Però el que...
Home, m'imagino que l'interès d'igual és saber que el Sobrens té molts lesionats.
Evidentment.
Que se té que aprofitar,
però evidentment...
Però sobretot està... Doncs,
la meva pregunta seria, sí, val, juguem el partit, però qui et diu que l'Igualada s'adaptaria bé a les condicions del terreny de joc? Quina garantia tenia l'Igualada de que el partit, tot i les baixes del Sobrense, el podia tirar endavant, si el camp estava fet un nyap?
Garanties cap.
Per això.
Garanties cap.
Però bé, en qualsevol cas, repeteixo, aquí cadascú defensa els seus interessos. En fi, ara a buscar una data, Toni.
Sí.
I tenim ja pendent aquest...
Ara la federació, no? La que té que...
Normalment la cosa funciona de la següent manera. Intenten posar-se d'acord els dos equips. Si no s'arriben a posar d'acord els dos equips, és la federació qui diu una data. En principi, la federació sempre està a expenses del que diuen els dos equips. Si els dos equips arriben a una data i diuen aquest dia, aquesta hora, la federació diu... Chapó, doncs aquesta hora es juga. Si no, doncs és la federació la que fixa data i hora.
De moment no se sap res.
De moment no se sap res.
No. Ahir, acord, cap. Doncs perquè un va marxar per una banda i l'altre per l'altra. I doncs, fins i tot vaig preguntar si n'hi havia acord, si havien quedat en alguna cosa, i no. Ahir en res. Ara és per ja el proper pont festiu de Constitució i Immaculada cau massa a prop,
sí.
No crec que es jugui.
No crec que hi hagi el temps suficient per posar-se d'acord. En qualsevol cas, recordem que el proper partit del Sobrense serà l'11 de desembre al camp del Vilaseca.
Tindrà que ser un dia entre setmana?
Sí, probablement hagi de ser un dia entre
perquè
setmana.
Perquè no n'hi ha data, si no es juga a Nadal.
Correcte. Són les 4:39. Vinga, va, deixem la primera catalana, anem cap a la tercera, perquè aquí sí que podem fer crònica d'un partit de futbol, com dèiem, la victòria dels Sitges 2-3 a Molanta. Repassem, però, com han anat aquests resultats al grup 12 de la tercera catalana i com queda la classificació. Aquí sí que es van haver de suspendre 4 partits, entre ells el Cubelles-Calaf, a sobre que Cubelles dissabte a la tarda va caure una bona, també. Suspès també el Riu de Villas-Piera i suspès el Sobrense B-Carme, la Juve Ribatana i l'Òdena. Suspès a la segona part, de moment el marcador 0-0. Els resultats: Olivella 4, Sant Cugat Sesgarrigues 3, el Sant Pere Molanta 2, Sitges 3, el Martinenca 4, Hortonenc 3. Sorprenent, si ens ho permeten, la victòria 1-4 de l'Hostalets de Pierola al camp de la Noia, el Vegas que va guanyar 1-2 al camp de la Múnia. I després d'aquests resultats, com queda la classificació? Doncs classificació virtual, clar, evidentment, perquè hi ha uns quants partits pendents encara, però el Vegas és líder amb 32 punts i el Sitges, que és segon, amb 29. Tercer arriba tant amb 27, 25 per la Múnia, 24 per la Noia, que sembla que a poc es va despenjant d'aquesta zona noble. El Piera, que en té 18, 18 punts també per l'Òdena, 17 per Calaf. Hortonenc, que en suma 16, 15 Cubelles i Subonense B, que és 11. L'Olivella també en té 15, 14 per Molanta, 14 per Martinenca. I a la part baixa tenim Riu de Villes amb 12, Carme amb 10, 10 també per Hostalets i el QE una setmana més al Sant Cugat, Ses Garrigues amb 5. Per cert, ara m'ha vingut al cap el proper partit que juga el Subonense B. Jo no sé si és un error o què, ja ho confirmarem, però el proper partit que juga el Subonense B a Calaf l'han posat a les 8 del vespre del diumenge dia 11. A les 8 del vespre a Calaf. Jo no sé si és una errada o què, però si tu vas a la relació de partits d'aquesta propera jornada, al grup 12 de tercera catalana, doncs et posa això, Calaf Subonense B, a les 8 del vespre d'un diumenge.
Està per la federació,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí. Doncs jo no sé si és una errada o...
No és errada. Si està per la federació, perquè precisament doncs sempre te vas a fixar en l'horari de la federació.
Em sembla,
perquè
em
el que
sembla
no falla.
Posar un partit a les 8 del vespre... Clar, no em que, sembla massa
que,
de rebut.
No, el que juga a casa molt bé, però...
Sí, evidentment, de... però els seus motius tindran, no?
Calaf,
suposo, però a Calaf,
que no
nada menys.
Sí.
En fi, Toni, aquests Sitges que... no para de guanyar fora.
No.
I de moment ho ha guanyat tot i dissabte ho va fer contra Viento i Marea. Mai millor dit, perquè va haver de fer front al rival, al terreny de joc, que com deies tampoc no estava tan malament i Déu-n'hi-do el que va aguantar. Llamps, trons, pluja, fred, vent, en fi, tot.
Sí.
El Sitges va poder amb tot.
Sí, sí, va poder amb tot. La clau va ser la primera part.
I va poder fins i tot amb l'1-0 que arribava molt aviadet al minut 8, de fet una jugada de contracop. Molt ben executada per Wesley, jugador del Molanta, i amb un 3 i no res que el Sitges va anar per feina, va, de fet és que la pilota no es movia del camp del Sant Pere Molanta, va ser un setge constant dels Sitges amb molt bona predisposició, molt bona pressió, molt bona actitud com sempre, i a poc a poc van anar arribant els gols. L'empat d'Àlex Pérez, que està en una bona ratxa golejadora, l'1-2 que el feia en Raül de tir creuat, i l'1-3 amb una molt bona acció amb un xut de tisora d'Àlex Pérez també.
Sí, sí, sí.
Així acabava la primera part. Sí que la segona al Sant Pere Molanta no li quedava més remei que donar un pas endavant i tancar una miqueta els Sitges al seu camp, però sí que va arribar el segon gol, obra de Cristian Tosso, el màxim realitzador del conjunt de Bati, i a partir d'aquí aguantar.
Sí.
Aguantar, intentar una bona contra, tot i que hi ha dues accions que són claus, que són les dues primeres que té el Sitges a la represa.
Minut.
Sí, el primer minut.
Primer minut té una Raül, doncs, que
molt
és claríssima.
Clara. Sol contra el porter.
És sola contra el porter, eh? Sí, sí. Era posar-la dintre. I doncs potser allà va badar una miqueta, va ser massa lent, i el porter doncs va reaccionar molt bé. I va tenir un altre més, Raül,
sí,
també.
Sí, sí.
Que no...
et posaves 1-4, 1-5 i el partit evidentment quedava finiquitat.
I, clar, i més amb el que estava caient, tot això doncs baixaria els braços al Sant Pere Molanta, perquè doncs ho tenia tot ja perdut, no? Clar, ells entren al partit i apreten i continuen apretant i buscaven com a mínim l'empat, no?
Molt aparell, sobretot en jugades
a pilota aturada,
pilota aturada.
Té un jugador
als corners amb molt aparell, tenien molt aparell.
Sí, però
allò,
que...
si ens trobessin en un camp anglès, cada córner, allò que els...
Els llançava molt bé.
Els afeccionats criden gairebé com si fos un gol, eh?
És que aquest jugador llançava tot, llançava les faltes, llançava els córners, però és que...
Era el màxim perill que tenia el Molanta, sobretot en aquestes accions puntuals a pilota aturada.
Sí, a pilota aturada.
El Sitges es va defensar bé, de fet, l'últim tram del partit hi ha un altre contratemps pels Sitges, que és la lesió d'Eric González, el porter dels Sitges, però clar, com que Javi Dorado també està lesionat, a la banqueta hi havia el juvenil.
Un juvenil.
I Bandaza va haver de sortir per afrontar els últims minuts, i quins últims minuts? Perquè clar, són els últims minuts en què el Molanta t'està penjant pilotes. Sortosament el nano va poder sortir airós.
Molt bé, no? Perquè a més a més va tenir dues aturades molt bé, va saber defendre molt bé la porteria, i això que van treure un paret de cornes, i els cornes tenien molt de perill, no? Però estava ja molt ben col·locat, i jo penso que la feina en defensa, la feina del porter va ser molt bona, i al final doncs el Sitges va tenir el seu premi, un Sitges doncs que tornem a repetir, sobretot a la primera part, doncs,
va fer una molt bona primera fantàstica part, jo crec que la primera, la millor.
Jo crec que és mentre el cos va aguantar, perquè sí, tenen en compte que tot el que estava caient allà en gespa natural, sí, clar, sí. Això ho nota molt les cames, no? I el Sitges se va ressentir a l'últim, perquè doncs sí que treies jugadors de refresc, però és que els que estaven allà estaven totalment agotats.
El desgast era evident. Li preguntàvem precisament a Rafa Porres si ell creia que l'equip havia fet la millor primera part des que ell és entrenador aquesta temporada, i considerava que probablement sí.
Possiblement sí. La primera part jo crec que hem estat molt endollats, vull dir, han sortit del principi, el que passa que amb una contra seva, doncs, ells l'han elaborat bé i ens han fet 1-0 pràcticament el minut 6 i no havien arribat. No obstant això, l'equip s'ha refet bé, que és un tema important, que a nivell anímic després d'un gol així en fred, doncs, l'equip s'ha recomposat, i jo crec que hem empatat ràpid i després hem fet el segon i hem tingut uns 20 minuts que hem pogut fer el tercer, inclús el quart. Després, la segona part, el partit ha canviat una mica, hem sortit amb la mateixa idea, hem tingut el quart, hem tingut el cinquè, malauradament no ha sigut així, i després, doncs, bueno, i la pilota aturada, doncs, la treballen molt bé, tenen bons llançadors, ens han creat molt de perill, i després el camp començava a estar pesat i era difícil practicar futbol tant per un equip com per l'altre. Però bueno, al final ens han fet el 2-3, hem acabat patint, però bueno, aquestes victòries també fan equip, i també ha pogut debutar un juvenil que ha tingut una papeleta complicada, sortir tal com estava el temps, tal com estava el Molanda, que ens estava apretant molt, un nano de 16 anys que està entrenant a nosaltres, la veritat que és digne d'admiració i m'alegro molt per ell, perquè el nano s'ho mereix.
És important lo de l'Eric o...?
Encara no ho sabem, em sembla que és el turmell. Passa que, bueno, això com diuen la llei de Murphy, basta que tens els dos porters i no se't lesiona cap. Ara tenim un porter perquè Javi es té una lesió muscular, pues, malauradament s'ha fet mal, però bueno, no podem recriminar-li res a Ivan Daza, perquè la veritat que ha sortit amb una mentalitat, semblava un nano, un amateur que portés temps jugant, i la veritat que això li donarà confiança i autoestima.
Diuen que això curteix.
Sí, la veritat que sí, la veritat que sí, perquè amb aquests nanos a vegades és perillós. Amb aquest nano igual surt, rep un gol en fred, i igual remunta en el partit, i l'autoestima d'un nano de 16 anys no té una caràcter, un personalitat fet, vull dir, és un hàndicap a vegades això. Però bueno, el nano ha tirat el coll cap en l'aire, ha tret pit i no s'ha arronsat, al contrari, vull dir, ha fet dues intervencions de molt mèrit.
L'equip, bé saps millor que ningú que jugant aquest camp és molt, molt difícil, però avui l'equip s'ha sabut adaptar perfectament a les condicions del camp i a les condicions climatològiques.
Sí, 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 és una mica la idea que tenim nosaltres, ser un amic versàtil, ser un equip camaleònic, que ens adaptem cada setmana, cada partit, cada contrari, i que mai hi hagi la dosi d'actitud i de compromís. Jo sempre els dic que és difícil fer convocatòries, és difícil alineacions, i que com a mínim a nivell actitudinal no ens poden fallar, ni els entrenadors que li donen confiança que surtin a l'11 inicial, ni els companys que estan a la banqueta, que també s'ho han currat durant la setmana i també es mereixen jugar. I bueno, ja et dic que la primera part ha estat espectacular, i la segona, tot i que la Moranta ens ha apartat, pues, la gent que ha sortit també ens ha intentat donar un aire fresc, i això és la mentalitat. Vull dir, avui no han jugat dos jugadors que la setmana passada van ser importants, com és Quique i Rafael, però bueno, avui hem optat, per exemple, per Jorge i Bernat, entre altres coses, pel tema emotiu que havien jugat aquí, i la veritat que han fet els dos un partit sensacional també.
S'ha sabut patir també, sobretot quan ells han fet el segon gol, que els entrava de nou al partit, com hem vist, doncs bé, aquí el Sitges ha pogut matar el partit a les primeres accions de la segona part. Bé també per l'equip en aquest sentit, no? El saber aguantar doncs les embestides del rival.
Sí, sí, això és important, això ens té que fer créixer. No hem de oblidar que som un equip nou, que som un equip que és recient fet, com a dir, que portem 3 mesos competint, i totes aquestes coses, pues, ens faran créixer i ens faran aprendre. Vull dir, tots som nous, i això és important, pues, perquè en aquests moments també es veu l'esperit de solidaritat, i això és molt important. Quan un grup amà treballa i tal, potser aquesta força defensivament de defensar, que defensar amb tots, inclús des de la banqueta, és perquè el grup humà és bo i el tenim que mantenir, i si pot ser que és difícil, potenciar encara més.
Rafa, són 7 victòries fora de casa. Són números increïbles. No sé si dir que tampoc és massa normal, però bé, aquí estan.
Em sembla que ja porto uns anyets jugant a futbol i entrenant, i em sembla que si no és la primera, serà la segona vegada màxim, salvant quan portava futbol base, que eren categories que no pots comparar amb futbol amateur, però pujant la comparació des de que jo jugava futbolísticament o com a entrenador, jo no ho havia vist mai. La veritat que està, és per estar content, però sense treure pit. Vull dir, ara hi ha un descans, el següent partit ve la Múnia, que em sembla que s'ha reforçat amb 4 o 5 jugadors del Baix Llobregat, que m'imagino que també volen pujar, i serà un partit difícil.
Fins quan aguantarà?
Pues no ho sé, fins que ens deixin, però nosaltres almenys intentarem no rendir-nos, i si ens guanyen perquè són millors, pues, com som esportistes, els felicitarem, però almenys nosaltres, dintre la nostra humilitat i la nostra autoestima i la nostra força d'entreno i partit a partit, pues, intentarem estar, pues, en aquesta zona capdavantera al màxim, estar que ens deixin o estar que nosaltres no partem pistonada.
Bé, ara l'aturada pel pont de la Puríssima, com planifiqueu la setmana?
Bueno, sempre bé també descansar una mica, perquè vull dir, també és un esforç psicològic plantejar els partits, sobretot pels entrenadors i també inclús pels jugadors, que també tinc un cap de setmana per desconnectar. En principi entrenarem 2 dies, entrenarem dimarts i dijous, els deixarem un cap de setmana llarg perquè descansin, divendres, dissabte i diumenge que s'obrin de futbol, que fain sopars, que surtin, perquè són persones, i la veritat que a nivell de compromís estic molt content. I llavors l'altra setmana, pues, en principi la idea de la planificació és entrenar els dies imparells, en el sentit que no són festius, el dilluns, dimecres i divendres, perquè la següent setmana hi ha Lliga, juguem el dissabte i, com he dit abans, un partit amb un dels favorits i que s'ha reforçat amb bons jugadors, per el que tinc entès.
El proper partit sí que encara queda una mica, però bé, comentaves que la Múnia s'ha reforçat, és un equip que de moment també es manté en aquesta part alta de classificació. Et sorprèn o no?
No, home, la Múnia ja ho sabem tots, que és un equip que paga, els jugadors cobren, hi ha jugadors allà que tenen uns bons incentius econòmics. Entre altres coses, per això hem preferit la Múnia que jugar als Sitges o jugar a altres equips, perquè, bueno, econòmicament, pues, estan ben compensats i són jugadors que tenen experiència, que tenen un bon currículum i són bons futbolistes. Evidentment, s'han reforçat, tinc entès, en jugadors de la Gornal, bueno, intentarem esbrinar una mica, a veure si demà els anem a veure o algú pot anar a veure per, pues, tenir una mica d'informació més recent i bueno, preparem el partit aquella setmana amb tota la il·lusió del món, pues, per intentar, si més no, intentar sumar els 3 punts.
Doncs la Múnia, el proper rival de la Unió Esportiva Sitges, el proper dissabte 10 de desembre. No aquest, sinó el que ve. I pel que sabem, Toni, sí que van a veure la Múnia, el Rafa.
Sí, 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 va anar.
I ja et va dir que la Múnia potser va mereixer una miqueta més ahir amb el Vegas.
Sí, perquè doncs ell volia veure, perquè ja va dir que n'hi havia fitxat 3 o 4 nous jugadors.
Sí, de fet ja ens ho va dir en aquesta entrevista.
Volia veure aquests jugadors i doncs de fet els va veure i li va agradar un bon equip. Va veure un bon equip a la Múnia, i el que passa que no va, al final potser no era just, un empat hagués sigut el més just segons el Rafa Porra.
Bé, doncs veurem què passa el 10 de desembre aquí a Aiguadols. Bon partit, si el Sitges és capaç de superar la Múnia. Home, jo no sé, per això li preguntàvem, no? Fins quan aguantarà el Sitges? Clar, evidentment que el Rafa no ens pot respondre aquesta pregunta perquè ningú sap. Això anirà fent, i el camí se l'està fent el mateix grup, no? El mateix Sitges.
Jo ho veig molt bé.
De moment sí.
Jo ho veig molt bé, i n'hi ha un partit que està a la meitat del temps reglamentari, que és l'Arribatana a Òdena.
De moment 0-0, com
dèiem. De moment 0-0, la primera part 0-0, compte. És que encara queda molts partits entre rivals que poden fer de jutges, i jo ho veig molt bé als Sitges, perquè tenia una miqueta més de respecte amb la Múnia, que la continuen tenint, però el Noia ja s'ha
sí,
anat
el
desinflant.
Noia s'ha anat desinflant una miqueta. Doncs així estan les coses, com dèiem, el Sobrense B, Carme, que no es va disputar ahir a Aiguadols, el proper partit del Subové, dels homes de Cigor Bengua, si no hi ha contraordre, i així ho hem vist aquest matí al web de la federació, diumenge 11 de desembre a Calaf a les 8 del vespre. En fi, jo quan he vist l'hora m'he quedat allò bastant sorprès, però de moment les coses estan així. Vinga, va, encarem ja la recta final d'aquest temps de descompte, encara per comentar-los uns quants resultats més. We'll be right back.
Anem al bàsquet. A la Lliga EVA es va disputar la jornada número 9 i el bàsquet de Sitges viatjava diumenge al matí a Sant Adrià del Besòs amb aquella certa necessitat de guanyar i de capgirar una situació que l'havia dut a perdre abans del partit d'ahir els quatre últims partits. Comentàvem l'estadística favorable al conjunt del Sant Adrià, ho comentàvem divendres passat amb el Mauro, que de moment els dos partits previs al que es va jugar ahir van ser favorables al Sant Adrià. Un amb la victòria la temporada passada a la final de Copa Catalunya de 20 punts, diferència considerable, i més ajustat va anar el partit d'aquest passat mes de setembre corresponent a la Copa Catalana de Lliga EVA. No ho va fer malament el bàsquet de Sitges, sobretot en els dos primers quarts, perquè va marxar al descans amb un avantatge de 8 punts, 38 a 46, però els dos últims períodes van ser favorables al conjunt local, al Sant Adrià, 24 a 15 i 17 a 13, i al final el Sant Adrià, que es va endur la victòria per aquest 79 a 74. Amb números, el màxim anotador del maig va ser el local Enric Nogales amb 24. Per part dels Sitges, el màxim anotador va ser en Roger Pérez amb 18, amb un 23 de valoració. De moment, la situació no és la millor, evidentment, perquè l'equip està amb 3 victòries i 6 derrotes, les 5 últimes de manera consecutiva. Proper partit, el que jugarà aquest dissabte a Pinsbens a partir de les 6 de la tarda, rep el líder, que és el Club Bàsquet Quart de Girona. Si ho volen veure de la vessant més positiva, doncs, home, quina millor manera de reaccionar amb una victòria davant el líder, no? Un Club Bàsquet Quart que ve de guanyar d'una manera bastant evident, 97 a 66, al Morabanc Andorra B. Per tant, dissabte amb aquí a Pinsbens, aquest bàsquet de Sitges, Club Bàsquet Quart, a partir de les 6 de la tarda. Encara en bàsquet, en dir-los que pel que fa al campionat territorial sènior, el sènior B del bàsquet de Sitges segueix el seu bon camí, va guanyar 65 a 60 a la Joventut Castelldefels, és líder amb 9 victòries i una única derrota. Proper partit, el que jugarà diumenge a la pista del Cervelló, diumenge al migdia. Pel que fa a la segona catalana femenina, el sènior femení, que va guanyar 58 a 49 al grup Barna, amb un balanç de moment de 7 victòries, 3 derrotes. Proper partit, el que jugarà diumenge aquí a Pinsbens, de nou amb el Club Esportiu Diagonal Mar. Pel que fa al futbol femení, ja ho hem dit, els 3 partits dels equips femenins del Club de Futbol Sobrense van haver de ser suspesos. Els 3 s'havien d'haver jugat al Municipal d'Aiguadols, però ahir va fer el dia que va fer. Pel que fa a la primera nacional catalana de futbol sala, jornada número 10, victòria per l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, 2-1 al Sagrarenc. És 5è per la cua de moment el conjunt sitgetà. El proper partit torna a jugar aquí a Pinsbens diumenge a partir de les 12 del migdia i ho farà contra el penúltim classificat, que és el Vegas. En waterpolo, Lliga Catalana de la Primera Divisió Femenina, derrota del femení del waterpolo Garraf 5-8 amb el Club Natació Tàrraco. Pel que fa a la Lliga Catalana Infantil Mixta, derrota contundent de l'infantil mixta del waterpolo Garraf, que va perdre en 0-15 amb el Club Natació L'Hospitalet. I en rugby, a la Divisió d'Honor Catalana, jornada número 8, 8a victòria del primer equip del Rugby Club Sitges. Atenció al marcador, 92-0 amb el Barcelona Enginyers Rugby B. 92-0, aquest va ser el resultat de dissabte passat a Santa Bàrbara. 8è triomf consecutiu, líders. Proper partit, el que jugaran a Cornellà, però dissabte 10 de desembre. Un bon cap de setmana per la gent del rugbi, perquè també va guanyar el sub-18, ho va fer 15-77 al Badalona, victòria del sub-16, 12-65 amb el Buc, i victòria també del sub-14, 15-38 amb el Buc. Aquests resultats de rugbi que ens marquen ja amb el punt i final a l'edició d'avui del Temps de Descompte, com sempre en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, gràcies, bona tarda.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Ens ha dit bona tarda. Que passa
bona tarda,
que,
bona tarda.
Ara sí que
el
micròfon està apagat. Doncs el Toni el retrobarem dimecres a la tertúlia Pilotes a Fora, i a vostès, si els ve de gust, doncs ja ho saben, dimecres a partir de les 4 tornarem a estar aquí. Adéu-siau, bona tarda.